Inquieta, emprenedora, però sempre vinculada a la comunicació. Així és la periodista i editora Judit Martínez, que acaba de publicar Destino Belleza. Avui la coneixem més personalment. Bona tarda, Judit.
Hola, bona tarda, Carme.
Com estàs?
Jo, molt bé, i tu?
Jo també, i ben acompanyada.
Sí, ja et veig.
Eh?
Sí.
Escolta, Judit, tu no vas néixer a Sant Cugat?
No, jo vaig néixer a Barcelona, tot i que he viscut tota la vida a Sitges.
Has viscut a Sitges tota la vida?
Tota la vida, sí.
I quan arribes a Sant Cugat?
A Sant Cugat arribo a l'any 2002. Em vaig casar, el meu marit es va comprar un pis de solter aquí al barri del monestir i vaig caure aquí. O sigui, no m'ho hagués pensat mai que acabaria a Sant Cugat. Perquè
Barcelona, Sitges,
no
Sant Cugat...
La ciutat.
No tenies referències?
No, alguna, perquè a mi m'agradava muntar cavall i tenia un amic que tenia un cavall aquí a Sant Cugat. I jo sabia que a Sant Cugat hi havia moltes hípiques, i poc més. També tenia com a referent el xic Sant Cugat, tot i que no
Home,
havia vingut
el
mai.
Mític.
Però els meus amics també venien molt de marxa a Sant Cugat.
Mm-hmm. De totes maneres, la teva infància on transcorre? A Barcelona o a Sitges?
Infància a Barcelona, a Sitges, perdona.
A Sitges.
Adolescència i a més a Barcelona. Uh-huh. Sí, perquè vaig estudiar jo a tercer de BUP, ja vaig estudiar a Barcelona. Al COU me'n vaig anar als Estats Units i després ja vaig tornar a Barcelona i vaig estudiar la carrera, el postgrau, el màster, tot a Barcelona.
Eres una bona estudiant?
Jo crec que no tant com sembla, però sí que m'ha agradat estudiar. M'ha agradat la vida d'estudiant i m'han agradat els llibres, de veritat, que sí.
I tenies clar que volies ser de gran, tu, o no?
No, jo tenia la inquietud de... M'agradaven molt els llibres, m'encantava llegir. Jo, de fet, em quedava a casa, moltes vegades enganyava la meva mare amb el termòmetre, no? Em fa mal el cap. A veure, filla, posa't el termòmetre. Llavors me'l posava sota del llum, no?
Sí, l'escalfaves.
I clar, l'escalfava, pujava la temperatura. Ai, sí, tens una mica de febre, va, avui no vagis al col·le. I em quedava a casa devorant llibres. O sigui, a mi sempre... M'han agradat molt les històries, no? I jo m'imaginava doncs, com una d'aquelles escriptores, com Daniel Steele, no? Que es passaven el dia escrivint a la seva casa de camp. Jo em veia una mica així de petita.
Però llavors la connexió era evident, no? O havies de passar per ser escriptora
sí,
o periodista?
És molt bona pregunta perquè, de fet, no t'he donat ninguna pista al respecte. I és que a mi m'han catejat les dues llengües i em van fer repetir de curs, tot i que era una superestudiant, treia molt, molt bones notes i em van catejar. És una cosa que és el meu trauma infantil, de fet.
Vaja.
I va ser per un tema que avui es coneix com... que seria bullying.
Sí?
El que passa que en aquella època doncs no se sabia, no? Era com una cosa que estava molt, molt coberta, molt tapada, no? I a més ho vaig patir per part dels professors.
També?
Sí, no, per part dels professors va ser.
Ah, bàsicament.
No, clar, és que no sé si seria la paraula, no? Perquè no sé si és per part de...
D'un igual.
Sí, no ho tinc clar, però ho vaig passar molt malament. I em van catejar les dues llengües i suposo que això va ser un fre, no?, a la meva futura possible carrera. I llavors em vaig oblidar de les lletres.
Ah.
I bueno...
Et vas oblidar de les lletres? Tu, de fet, estàs llicenciada en administració d'empreses.
Sí.
Llicenciada en màrqueting
sí.
i finances.
Mm.
Després has fet un postgrau en màrqueting i un màster en periodisme.
Exacte. Sí, finalment jo m'adono que... Clar, jo entre carrera i postgrau i màster, jo treballo, però em dono compte de que no m'agrada la feina, no, que faig.
Perquè quines feines feies?
Bueno, feia consultoria, sobretot de màrqueting, consultoria de màrqueting, molta feina d'oficina, consultoria de màrqueting era molt número, no? Era la part una mica de dins, no? Dels números per fer diferents campanyes, doncs mires la viabilitat, no? I els resultats de totes les accions que es van fent, no? A aquella època era màrqueting directe i em passava el dia fent excels. I després també vaig treballar a una empresa que, el propietari tenia diferents negocis dins del sector de la restauració de l'oci i vaig estar al departament de màrqueting, de patrocinis... I clar, jo sempre he tingut aquesta inquietud, no, pel món editorial, no? I vaig proposar en aquesta empresa a fer un parell de projectes relacionats amb l'edició, no? I un no va... Bueno, ningú dels dos els vaig arribar a portar a terme, però sí que van ser com embrions d'altres projectes que van sortir i que van, bueno, portar a terme unes altres persones, no? Que no vaig ser jo.
Mm-hmm. Dèiem a la presentació, ets emprenedora.
Sí.
Decideixes crear una revista que es deia Què?
Exacte.
No?
Aquesta revista que...
Com va ser aquella experiència?
Bueno, aquesta revista just la vaig crear per aquesta persona que tenia molts negocis d'oci i de restauració i bueno, vaig pensar que podia ser un bon canal de comunicació, doncs, per promocionar els seus locals. I vaig fer com una mena de guia d'oci, no? I bueno, la vaig desenvolupar amb un dissenyador i... Quan estava feta, em va dir aquest, el meu cap bueno, que ell no estava preparat per portar un projecte d'aquest tipus endavant perquè ell venia a Coca-Cola, ell no venia a revistes, no? I va dir, bueno, si tu vols, emporta't el projecte, presenta'l a alguna editorial i fes el que creguis convenient. Llavors jo me'l vaig emportar i vaig anar a un parell d'editorials. Però, bueno... Clar, imagina't, jo era una noia doncs, jove, anava amb el lliri a la mà, no? I no em van prendre molt seriosament. Sí que els va agradar el projecte, i de fet, bueno, van agafar les idees que els va agradar, i bueno, jo em vaig quedar, doncs, vaig agafar el projecte, el vaig guardar dins un calaix, no? Però bueno, sí que et puc dir que aquesta revista amb el mateix nom, no la mateixa revista, però un diari important estatal va agafar el nom i va fer la seva pròpia revista i quan ens vam enterar el primer número el vam impugnar perquè, bueno, sí, també el propietari d'aquesta empresa em va recolzar, no?, per poder impugnar el projecte i, bueno, tampoc sabia molt bé, no?, que perquè tenia que tirar enrere, no? Perquè finalment jo no era periodista, jo tampoc estava en aquell món, llavors era com molt difícil que jo pogués ubicar-me en alguna editorial simplement perquè havia tingut una idea de crear una revista de tipus doncs, guia, no? Yeah. Amb un disseny molt maco i tal, però que tampoc havia fet jo. No sé, va ser bueno, una experiència de la que vaig aprendre.
I és per això, Judit, que decideixes estudiar periodisme?
I sí, clar, jo em vaig veure que no estava preparada, no, per fer continguts, que al final era la meva aportació, a mi m'agradava escriure des de sempre, però no tenia prou tècnica, no? I sí, per això vaig estudiar periodisme.
Mm-hmm. Fas un nou intent emprenedor amb la creació de Zanilo, que és una empresa familiar que es dedica ja sense al màrqueting professional. Aquesta vegada surt millor la cosa, no?
Sí. Amb el meu marit vam crear una empresa de comunicació i de màrqueting promocional. Ell portava la part de màrqueting promocional perquè, bueno, portava molts anys treballant per una altra empresa i jo el vaig apoyar. Al principi ens dedicàvem els dos a aquest tipus de servei, de donar servei sobretot a bancs, no? Amb el disseny i la producció d'articles promocionals. Però després, una vegada que ja l'empresa anava rodant, ja rodava, vaig decidir incorporar l'àrea de comunicació, que al final era per el que jo m'havia preparat, no? I vam crear Zanilo Comunicació.
Mm-hmm. Però tu tenies allò entre cella i cella fer una revista, no?
Sí.
I al final què?
Al final faig un intent, faig una altra maqueta per Sant Cugat, una maqueta d'una revista que es deia I Love, així a l'espanyola, no? O
sigui, sí, tal qual, I Love.
Sí, I-L-O-F, I Love, sí. Sant Cugat. I bueno, venia a ser com... A veure, jo des que visc a Sant Cugat, doncs he conegut el Tot Sant Cugat i em sembla que és un mitjà de comunicació doncs, que abarca l'actualitat del poble, no?, de la ciutat. Però jo m'imaginava que, bueno, que a Sant Cugat també podia haver-hi altres productes editorials, no? Més tipus magazín, amb un altre disseny, no sé, algo diferent perquè... bueno, i al final és el que volia fer, no? Ja que vivia a Sant Cugat, doncs vaig pensar, per què no fer un altre producte, no?, editorial.
Amb un altre estil.
Amb un altre estil, exacte. I ho vaig intentar, vam fer una maqueta amb un altre dissenyador, però a la que vaig començar a picar portes, no vaig veure massa...
receptivitat.
No, perquè em deien, no, perquè nosaltres ja sortim al tot Sant Cugat, ho veien com un tot, però, bueno, un altre disseny. I no vaig saber transmetre, no?, el que jo volia fer, ho vaig deixar córrer, i al cap d'uns anys veig l'he de donar una volta perquè pugui fer jo la revista que sempre he volgut fer. I així és com va sortir Flash Deco, te'n recordes?
Sí, Flash Deco, sí.
Sí, que la idea era fer una revista local gratuïta de decoració, com de
qualitat.
Sí, i de molta qualitat, no? Sí. Un paper doncs, maco, de un gramatge doncs, superior,
amb
unes
disseny, fotografies xules, no?
Amb unes bones fotografies, i això sí que va encaixar, no? La gent ho veia... Com que no veia cada competència del que ja hi havia al mercat, no? Això és diferent. O sigui, al final la gent vol que els ofereixis alguna cosa diferent, no? Quan els hi vas a vendre, jo, per exemple, he venut també comunicació, no? I volen bueno, que el que els ensenyis sigui diferent al que han rebut d'altres empreses, no? Mm-hmm. I això va passar amb la revista, amb Flash Deco, no? Que van veure que era algo totalment novedós.
I ara la teva última creació és el llibre Destino Belleza.
Sí.
La història personal de la Sílvia Oliete, que és fundadora de Blau Cel Dona.
Exacte. Llavors jo, paral·lelament als meus projectes empresarials, doncs sempre he tingut la inquietud d'escriure, bueno, com a escriptora, bueno, faig articles periodístics, però també m'agrada més aquesta faceta, no?, de portar... bueno, alguna creació més personal, no? On jo pugui posar més el meu punt de vista, les meves sensacions, no? O si no anar tant al fet, no? I, bueno, tinc alguna experiència en quant a escriure altres llibres, no? A nivell molt amateur. I amb la Cília la vaig conèixer perquè ella era clienta de Flash Beauty Barcelona, perquè vam crear diferents revistes temàtiques aquí a Barcelona. I li agradava molt com escrivia. I un dia estàvem parlant d'un reportatge i vaig veure que ella tenia moltes històries dintre de la seva pròpia història, perquè ella dona feina a 20 persones i aquestes 20 persones es tracta com si fos la seva mare a l'empresa, no? I llavors es cuida molt, però també és molt exigent. Però aquestes noies estan com molt agraïdes i la respecten molt i la valoren molt, és com el seu gran referent, no? I vaig veure que ja hi havia moltes històries i vaig dir, Sílvia, tu hauries d'escriure un llibre. I ja pensava que li deia que ella havia d'escriure el llibre. No, però és que clar, com ho faré? Perquè jo no sé escriure. Dic, no, tu has de buscar algú que te l'escrigui. I em va preguntar, i qui ho pot fer això? I com jo ho podria fer, deixa'm que m'ho pensi, perquè havia de veure si em podia encaixar, no?
Clar.
I vaig veure que sí, que dedicant-li un temps durant un any... Quan li vaig dir que tardaria un any, es va posar les mans al cap perquè va pensar que...
Es pensava que seria dit i fet, no?
Sí, bueno, això s'ha de fer bé i necessita temps. I bueno, em va dir que sí, li vaig fer una proposta, li va agradar i vam començar a treballar fins al dia d'avui. O sigui, això va ser just després de Reis de l'any passat, o sigui, a principis de 2023, i l'hem entregat fa una setmana. Llavors és un llibre que jo no he fet de negre, perquè hi ha persones que diuen, ah, però tu ets de negre. No, jo l'he escrit com a periodista.
Tu l'has fet de Judit.
Sí, he fet un treball d'investigació, he entrevistat a moltes persones al seu voltant i sí que li he donat una mica un relat com més... hem fet una història, no?, des de que ella neix fins a dia d'avui. O sigui, no... I al principi... pensava que seria algo com molt empresarial i tal, i vaig veure que no, que la gràcia era escriure la història com més personal, no?, de la persona.
Uh-huh. I amb tanta inquietud, suposo que també tens moments de calma, perquè en algun moment has de parar, no?
Sí.
T'has de relaxar, o has de pensar, o has de fer el que et vingui de gust. Què és el que t'agrada fer per desconnectar?
Mira, m'agrada molt fer ioga, m'agrada nedar, l'esport en general m'agrada bastant, però ara en aquesta etapa de la meva vida, bueno, m'encaixa més un tipus d'esport o de pràctica més tranquil·la, no? M'agrada meditació. El ioga és no és un esport, però és la pràctica, no? Que més m'encaixa ara mateix, no? Perquè em fa desconnectar de veritat i em senta molt bé a nivell... anímic, a nivell físic, emocional, és com molt complet. També m'agrada nedar, a l'hivern m'agrada esquiar, tot i que cada vegada pinta pitjor.
Sí.
Llavors hauré de buscar un altre substitut, però ja et dic, amb aquests, la natació sí, també m'agrada. Vaig un cop o dos a la setmana. És com un esport molt complet i que també relaxa, que és això el que busco, no? Com tu deies, com desconnectes.
I fora de la teva professió, què se't dona bé?
Què se't dona bé? Fora de la meva professió? Ostres, però què vols dir?
No sé, a lo millor ets la manetes de casa.
No, zero manetes, se'm dona fatal.
A lo millor ets la cuinera de casa.
La cuina no se'm dona malament, perquè tinc una gran professora, que és la meva mare, que és una supercuinera, i ja ho he après d'ella, el que passa que no tinc temps. Llavors, clar, cuinar requereix temps, no? Paciència, temps, i ara mateix no en tinc tant, no? Ni d'una cosa ni de l'altra.
I escolta, una altra qüestió. Quina és la teva relació amb la ciutat? Fas vida a Sant Cugat? Formes part d'alguna entitat?
Bueno, formo part d'un parell d'associacions, de Sant Cugat Empresarial, AD Vallès també, tenim col·laboracions a nivell d'empresa, però jo crec que és més a nivell...
Bueno, com a ciutadana? I com a ciutadana?
Com a ciutadana m'agrada molt, bueno, soc associada del Club Júnior, llavors faig servir les instal·lacions del club, i a Sant Cugat, doncs, bueno, m'agrada passejar per la ciutat, és una ciutat que em trobo còmoda, tinc amics, perquè clar, jo vaig arribar aquí que no coneixia ningú, no? Absolutament a ningú. I a poc a poc, doncs, bueno, ara vaig pel carrer i saludo bastant a la gent, no? I això m'agrada.
Fas vida de poble?
Bastant, sí. Sí, cada vegada més.
Bé, doncs acabem aquesta conversa, Judit, i ho fem amb un tema musical de qui? A veure, qui has triat?
Jo he triat a la Taylor Swift, perquè jo crec que és la persona de l'any, no? És la persona de l'any, és una artistassa, és una dona superinspiradora. Jo ara cada vegada em fixo més en les dones. Abans era com que no m'acabava de portar bé amb elles, i ara penso que les dones hem estat com una mica reprimides, no? I valoro molt, doncs, a les noies i dones valentes, no? I la Taylor Swift és una passada, o sigui, mou masses, ha fet una feina increïble, i l'han anomenat persona de l'any. Jo no li dedico una portada, però sí que aquest espai, no? Bueno, dins de la meva entrevista, doncs,
ens
és com el
sumar.
Meu petit homenatge.
Doncs escolta, Judit, compartim amb tu aquest tema de la Taylor i desitgem que tinguis unes bones festes.
Moltes gràcies igualment, Carme.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies per convidar-me. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. So it's gonna be forever. And I'll write your name.